Els oients que escolta cada tarda aquest programa que sintonitza entre les 4 i les 7 del vespre de Boca Orella aquí a Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya pensarà que en Miquel Salvà o la Irene Moreno, els nostres realitzadors, s'han begut l'enteniment posar una música de Bach, una sinfonia tan preciosa i tan precisa a aquestes hores de la tarda. Clar que ho fem perquè de tant en tant, entre tant soroll, entre tanta rapidesa, entre tanta acceleració, entre tantes notícies, ja saben vostès que exercir el periodisme radiofònic com ho fem nosaltres, amb vocació de servei i, a més, amb rapidesa i, sobretot, amb voluntat de que estiguin ben informats, fa que el ritme sigui trepidant. Però, de tant en tant, com els deia, el que fem és parar i pensar. El mes passat es va estrenar Javier Elcarte, neuropsicòleg, director del Centre Vitaliza de Pamplona, un centre de referència a nivell nacional, a nivell de tota Espanya, i, a més, fundador d'aquest centre. Recordaran perquè els hi vam dir que un dels podcasts més descarregats, una de les seccions que ha tingut més predicament i més èxit i sobretot que vostès més han escoltat ha estat el del senyor Elcarte. Així doncs que, cada mes, com saben, ens acompanyarà ell des dels estudis de Pamplona. Agraeixo moltíssim als companys de Ràdio Nacional d'Espanya Pamplona que fan possible aquesta connexió i nosaltres aquí a Barcelona. Javier Elcarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos, otra vez.
Otra vez, y los oyentes contentos de escucharte otra vez. Porque fíjate, Javier, decíamos antes a micrófono cerrado, hacíamos broma con Miquel Salva, nuestro realizador, y con Irene Moreno, que, bueno, si no fueras una persona tan seria y además una persona que sabes también de lo que habla y habla tan bien de lo que sabe, pensaríamos que eres, bueno, pues alguien que es capaz de predecir el futuro. Porque el tema que esta tarde vamos a tratar, fíjate, hoy es portada en La Vanguardia. La pandemia eleva el estrés al 90% de la población, mientras los expertos alertan que una segunda ola puede tener efectos devastadores en la salud mental de la población. Tú estás en Pamplona y en Navarra, la situación es complicada, pero aquí en Cataluña, no te creas, Javier, estamos expectantes porque parece ser que el jueves el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, bueno, pues nos explicará nuevas restricciones en Cataluña que serán contundentes. Esto quiere decir que, obviamente, aquello que tú decías en tu última intervención de que la preocupación mundial después del COVID sería el estado emocional de la población mundial, es así, Javier, porque esta pandemia eleva el estrés y también eleva, creo, algo que no sé si puedo calificar como rabia, ¿no? Pero como el sentido de que todo está mal, de que las personas que nos acompañan están extremadamente nerviosas y extremadamente susceptibles, ¿no, Javier?
Sí, sí, hay un ambiente latente, una mezcla de tristeza, desesperanza, miedo, estrés y frustración, rabia. Es decir, hay un complejo de emociones, un mix de emociones que está produciendo poco a poco un desgaste. El más importante es el estrés, obviamente. Estrés que, por cierto, ha sido mucho más fuerte, o por lo menos así lo he detectado yo en las personas con las que trabajo, curiosamente después del confinamiento. Uh-huh. En el confinamiento había cierta seguridad dentro de la excepcionalidad, pero al salir hay una total incertidumbre, una total, vulnerabilidad a lo desconocido, y además con reacciones por parte de nosotros, que en el confinamiento fueron en cierto modo más solidarias, más de grupo, más de apoyarnos, y ahora, curiosamente, no están sacando lo mejor de nosotros, y en muchos casos no son tan solidarias, y están produciendo quiebres de grupo, y a muchísimas personas, como decimos, un enorme estrés, porque no pueden controlar, no pueden saber dónde está la amenaza. La amenaza a veces casi es la persona que tengo delante, y otras tantas, pues las personas que no cumplen ciertas normas, en fin. Hay una situación de confusión a todos los niveles, político, social y, en lo que a mí me compete, humano. Sí, así es.
Fíjate, este informe que hoy mismo ha visto la luz y que publica La Vanguardia, El País, El Mundo, publica tots els diaris d'àmbit nacional avui i d'àmbit estatal, el president de la Confederació de Salut Mental d'Espanya, i repitiendo que aquí en Radio Nacional no queremos ser agoreros, Javier, no queremos ser pesimistas, pero ya sabes que siempre dices aquello, y me parece muy bien, de que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Yo creo que los oyentes tienen que estar informados de lo que puede pasar, ¿no? El presidente de la Confederación Salud Mental de España dice que lo más grave está por llegar, ¿no? El miedo al contagio, a la enfermedad de familiares, el confinamiento, asaltan la tranquilidad de los ciudadanos, y la verdad es que hay un tanto por ciento brutal, Javier. Miedo al contagio personal o de un familiar, 44,8%. Estar confinado, 36,2%. Problemas de sueño, 51,5%. Ansiedad, 50%. Y nos paramos en lo que estuvimos hablando tú y yo ayer por teléfono, que me parece muy importante. Irritabilidad o ira, un 50,9%. Es decir, es una cifra que a mí me parece muy alta. Irritabilidad e ira, 50,9%. Es una cifra que a mí me parece brutal. Porque claro, un día de furia lo podemos tener todos. Pero es que a mí me da la sensación, Javier, que este día de furia se está quedando ya como soliviantado en nuestro corazón.
Sí, claro, porque un enfado que se siente y se saca es un enfado. Un enfado que se siente y se vuelve a sentir, se resiente y acaba siendo un resentimiento. Entonces, efectivamente, conforme pasa el tiempo, todos estos ratios van a crecer, porque el cansancio, esto es como un ordenador, no puede estar encendido todo el día, 24 horas. Uh-huh. Nuestra alerta, nuestro miedo no puede estar activado las 24 horas como está ahora, con todas las noticias que llegan, los positivos que hay, los familiares que cae, el otro que le pasó, que no sé dónde ha estado, en fin. El agotamiento va produciendo todo aquello que va secundario al agotamiento, es decir, todo lo que has nombrado, y curiosamente esa frustración, esa ira. Es como si, yo comentaba el otro día, como si hubiéramos tenido un mundo seguro, pero que era de cristal de bohemia, es decir, ha ocurrido algo y se ha roto el cristal. Entonces no hay seguridad. Teníamos un montón de cosas que dábamos por ciertas, que se han terminado, o se han cambiado, o se han parado, o no sabemos si van a volver. Entre ellas, la garantía, entre comillas, de no enfermar tan fácil o no morir. Así es que hay una frustración. Aún no nos hemos recuperado del shock, y como esto va para largo, parece, va produciendo un cansancio, y ese miedo acumulado en el tiempo empieza a sacar lo peor de nosotros. Aquella ilusión de los aplausos en los balcones, que era el principio de la pandemia, todos unidos en una lucha, ahora el agotamiento, la confusión. En cierto modo también la deriva política que tenemos, todo en conjunto, hace que el miedo, como decía una persona que escuché el otro día, el enemigo del amor no es el odio, es el miedo. El miedo que va haciendo que, digamos, elijamos seguridad antes que libertad para sobrevivir. Eso a nivel social, pero a nivel personal es así también. Estamos asustados. Y está saliendo de nosotros la desconfianza, como dices tú bien, la ira, el enfado. Hay una frustración, una rabia, tanto por lo que pasa, por lo que hemos perdido, por cómo se comportan los que yo creo que no se comportan como debieran, etcétera, etcétera. Es decir, lo peor es que no está saliendo lo mejor de nosotros.
Es interesantísimo escucharte. Som en directe a Radio 4, el nostre convidat, el nostre col·laborador Javier Elcarte, neuropsicòleg, psicòleg, creador de i bé, director del Centre Vitalitza Pamplona, que és un centre de referència a l'estat espanyol. Ens està explicant tot allò que potser a nosaltres ens costa vestir en paraules, farcir en sentiments, i que ell ens ajuda a extreure aquestes emocions que ens agradin o no ens agradin, ens tenen preocupats. Som en directe a Radio 4, com els de ella. Javier, has dicho algo muy importante. Bueno, todo lo que has dicho es para apuntarlo y casi casi engancharlo en un post-it en la nevera, ¿eh? Pero has dicho una cosa muy importante, creo, que es el hecho de que durante muchísimo tiempo a mí me parecía muy ¿cómo te diría yo?, muy poco contumaz esta acción de los que creían que de esta pandemia íbamos a salir mejor parados, ¿no? Íbamos a ser mejores personas emocionalmente, íbamos a ser más fuertes. Bueno, pues las cifras dicen todo lo contrario, ¿no? El 79% de los españoles afirma estar estresado, 15 puntos más respecto a los datos obtenidos durante los meses de confinamiento, en un 64%. En las finanzas personales, causas principales de estrés, un 40%. Y también, obviamente, el hecho de que no podamos tener esta sensación de poder abrazar a los que queremos, en un 25%, ¿no? Es decir, venimos de una sociedad muy, muy sólida, muy poco líquida desde el punto de vista emocional. Y yo creo que al final, Javier, puede pasar, o nos podemos acostumbrar a no acariciar, a no abrazar, a no necesitar el abrazo del otro.
Claro, en esta renuncia a la libertad, en lo político por seguridad, en lo personal, en lo psicológico, sería la renuncia, digamos, al vínculo, a resonar con el otro, a sentir al otro por la seguridad. Este aislamiento, esta especie de encerramiento en mí mismo, que además lo simboliza muy bien la mascarilla, es otro elemento más, quizás de los más importantes a la hora de explicar estos ratios que has dado. El miedo, como te digo, mata el amor, y la ausencia de conexión unida al miedo, como si fuéramos hurones metidos en nuestro propio agujero, no van a ser nunca una solución humana a este problema. A mí me gustaría, si luego tengo tiempo, transmitir optimismo, porque yo creo que sí podemos hacer algo. Lo que pasa es que nos exige un nivel de conciencia que no hacía falta antes. Encerrados en casa, animados todos, pues eso se daba por hecho, pero ahora, en esta soledad autoimpuesta e impuesta, en esta distancia con el otro, el ser capaz de mantener un sosiego, una templanza, me gusta mucho esa palabra, una templanza, el ser capaz de transmitir al otro, bueno, estamos pasando una época dura, pero está aguantando la sanidad. Yo no escucho eso, está aguantando la sanidad, están los parámetros no son los mismos de antes. A pesar de que somos bastante latinos y tenemos mucho contagio por esa parte de social y familiar sobre todo, bueno, hay esperanza. Entonces, transmitir a la gente, además de la cautela, la mascarilla y todas las demás medidas de seguridad, transmitir a la gente el sosiego, decirle del frente, yo estoy tranquilo a pesar del peligro y te puedo dar tranquilidad, y estoy contigo y tú conmigo, no vamos a perder esa humanidad, porque si perdemos esa relación, el cerebro es relacional, si perdemos esa conexión, esta pandemia sí va a sacar lo peor de nosotros, y lo peor es que nos va a dejar ahí. Es decir, podemos reaccionar, pero exige un esfuerzo personal, también político y también social. Ojo, no estoy diciendo que esto se arregle con voluntad psicológica, pero exige esa voluntad de cada uno. Yo hago cursos, ahora mismo vengo de dar un par de cursos, transmitiendo a todos los que estaban en ese curso que salgan desde el sosiego, desde la calma, a transmitir que esto va a pasar, va a ser largo, pero va a pasar. Y contra más unidos estemos y más, digamos, conectados estemos, aunque el abrazo todavía sea medio virtual, es el camino. Es decir, sí podemos sacar lo bueno de nosotros, pero nos va a costar un esfuerzo personal de superación y de donación y de entrega. Si no, pues las cifras están ahí.
Doncs continuem per aquest camí que ens mostra en Javier Elcarte. Parlem en positiu, perquè además, mira, estabas comentando, tengo ganas de dar la receta, porque los oyentes están esperando esta receta, si me permites, esta fórmula magistral maravillosa que solo tú nos puedes dar, Javier, para ir hacia adelante y para no perder la calma ni el sosiego, ¿no? Ni la templanza, que es una palabra que a mí también me gusta mucho, ¿no? Acabemos de saber que la Organización Mundial de la Salud ha subrayado que el regreso a los confinamientos que se plantean ya en algunos países de Europa ante el aumento de los casos de COVID será el último recurso en la actual lucha contra la pandemia. Es decir, que las restricciones de movimiento serán quizás la fórmula mágica, pero el confinamiento, la OMS no tiene esta necesidad o esta urgencia encima de la mesa, que sin ningún tipo de duda una buena noticia. Continuamos por este camino. Las buenas nuevas, Javier. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que hacer todos, no solo los oyentes de Radio Nacional, sino todos, para pensar que el 60% de la población, que también forma parte de este informe, que es la noticia del día. El aspecto más importante para tener una vida feliz es gozar de salud y bienestar emocional. Es decir, el 60% de los españoles tiene claro que si no tiene una emoción estable, no va a poder ser feliz. ¿Qué podemos hacer en estos momentos tan difíciles? ¿Cuál es la receta para no desesperarnos? Sí. Para no perder el norte, Javier, porque mira, ay, tú, hay una frase que me gusta mucho, hace mucho tiempo me la dijiste y para mí es un mantra. Recuerda que cuando estás asustada no piensas. Y yo creo que este mantra lo tenemos que aplicar, Javier. Cuando nos asustamos no pensamos, igual tomamos decisiones equivocadas. ¿Qué podemos hacer?
Claro, esa es la clave. Es decir, cuando estamos confinados, pues claro, obviamente la seguridad viene de una pérdida absoluta de libertad, donde nosotros nos quedamos bien recogidos ahí. Eso está claro. Pero obviamente el reto, ¿dónde está? En salir. Y cuando nos desconfinamos y volvemos a la vida, el manejo de la vida implica ahora el manejo del miedo, lo que estás diciendo tú ahora. Es decir, ¿dónde tenemos que mejorar nosotros? En el manejo de algo que es natural, tener miedo, que lo tenemos todos, ¿sí? Y que si nos arrastra, nos desborda, se convierte en pánico, que bloquea, no nos deja pensar y sale todo lo que hemos hablado antes de ansiedad, de frustración, de rabia y desconfianza en el otro. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, pues aquí están los terapeutas que están disponibles por todos los lados, pero sobre todo el trabajo personal de uno. ¿Cómo se maneja un miedo? ¿Qué hace que yo, cuando tenga miedo, le pasa algo a mi hijo de repente, sale una especie de intuición, de fuerza interior y de casi, no sé, una claridad mental, y yo soy capaz de hacer cosas imposibles para salvar a ese hijo? Cosas increíbles, un accidente, una enfermedad, soy capaz de no dormir, soy capaz de casi aprender lo que no sé. Pues algo parecido. Es decir, nosotros tenemos que superarnos como seres humanos y ayudarnos unos a otros. Aquí es importantísimo el uno y el otro. Tenemos que transmitirle con los ojos, aunque sea con la mascarilla, al otro: tranquilo, yo cumplo las normas de seguridad, siempre manejo distancia, me lavo las manos, está seguro conmigo. Eso para empezar. Segundo, tú también puedes cumplir esas mínimas normas de seguridad. Sí, sabemos que los jóvenes, o no tan jóvenes, pues van a salir, van a tener fiesta, pues vamos a tener un poquito de cautela con nuestros mayores y población de riesgo. Es decir, no perder la conciencia, la capacidad de pensar por esta vorágine de confusión y de miedo. Y ahí cada uno de nosotros, en nuestro pequeño espacio, nuestro pequeño centímetro cuadrado de vida, con el otro, en el trabajo, en la familia, calma, sosiego, esa templanza que decíamos, se puede. Nos vamos a acostumbrar, porque nos acostumbramos a todo. Y si hay que vivir con mascarilla, los niños vivirán con mascarilla, pero el tema es que salgamos de esto acostumbrados, pero humanos. Si nos acostumbramos a vivir como roedores, escondidos, como dices tú, habremos perdido la salud emocional. Si perdemos eso, ya nos deshumanizamos. Entonces yo apelo aquí a todo el mundo a hacer su trabajo personal de afrontamiento del miedo, como si estuviéramos jugándonos casi casi la familia o el hijo. Es decir, no estamos jugando eso, la salud mental de todos, la sociedad humana sintónica, la sociedad humana relacional, y ahí todos nosotros tenemos que aportar nuestro esfuerzo. Yo le digo a la gente: estás enfadado, estás triste, estás hundido. Sí, entrega ese sufrimiento y dónate a los demás. ¿Por qué? Porque los demás también están asustados y también están así. Si todos nosotros vamos como niños asustados diciendo la culpa es de este, del otro, aterrados, no vamos a ningún lado. Vamos entre todos a sostenernos como si fuéramos, hay árboles que nos estamos sosteniendo unos a otros, y vamos a hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo en realidad de amor por el otro en realidad. Es un esfuerzo de social, es un esfuerzo humano, solidario. ¿De qué? Internamente tengo miedo. ¿Tú también tienes miedo? Vamos a compartir ese miedo y vamos a sostenernos con mascarilla, con distancia, con precaución, pero con mucho, mucho cariño. Algo así.
Fíjate, Javier, ya casi para finalizar, el equipo me está pasando una información que acabamos de saber también cuando estás con nosotros en antena, en directo, Somos Radio 4, Javier Elcarte desde los estudios de Pamplona y servidora de Bustas aquí en Barcelona. Bueno, pues surgen las noticias relacionadas con lo que tú nos explicas, ¿no? La Sociedad Española de Neurología acaba de publicar un informe por el que dice que el estrés, el sedentarismo y el aislamiento social que ha generado la pandemia son los principales razones por las que la salud cerebral ha empeorado en los últimos meses. Es decir, lo que decías tú antes, no solo la salud emocional, y esta sería mi última pregunta, Javier, poniendo esta nota positiva que siempre pones a tu sección, ¿no? Es decir, debemos saber que si luchamos contra estas emociones negativas, este miedo, si no las reconocemos es cuando enfermamos, Javier, es decir, claro. Debemos reconocer, porque si no reconocemos estas emociones negativas, si no luchamos contra ellas con profesionales como tú o como el equipo que tenéis en Vitaliza, bueno, pues al final enfermaremos, lo acaba de informar, lo acaba de decir la Sociedad Española de Neurología, que claro. Están haciendo un congreso ahora mismo en Madrid.
Es decir, este conjunto de miedo y frustración va a traer ansiedad, ya está. La ansiedad va a traer depresión, ya está. Y si nosotros seguimos, después de la depresión viene la enfermedad autoinmune, la enfermedad de muchos tipos. Entonces, no estamos hablando solo de cómo me llevo yo con el vecino, si me va a contar. Estamos hablando prácticamente de nuestro futuro como sociedad humana, como sociedad que la hemos conocido. Si no, viene un cambio que va a producir no solo dolor emocional, sino enfermedad física, fisiológica y mental. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento decisivo y todas las voces, por eso estamos haciendo esto, todas las voces, yo en cada foro en el que estoy, que transmitan esperanza y sosiego, eso sí, animando a un esfuerzo personal. Situaciones excepcionales exigen esfuerzos excepcionales, soluciones excepcionales, y eso es lo que yo he hecho en falta a nivel político, a nivel casi planetario. Exige un esfuerzo de todos, una superación de todos, y en el sentido psicológico supone explicar lo que supone el miedo, cómo afrontar el miedo, cómo vivirlo con perspectiva y conciencia, y cómo el miedo en sí mismo no deja de ser una herramienta de supervivencia si no nos desborda. El miedo es un avisador, una especie de sistema que tenemos de seguridad que nos dice, ojo, vale, pues lo aceptamos, y tiene unas sensaciones, provoca unas sensaciones físicas, palpitaciones, de hiperventilación, lo que queramos. Pero el miedo nos avisa, compartámoslo, vayamos a profesionales si nos desborda, hagamos entre todos que ese miedo, como pasaba un poco cuando estábamos confinados, es afrontable entre todos, y a ver si podemos sacar las partes que asomaron en la pandemia al principio y que ahora están un poco tapadas por lo que estamos hablando hoy, de desconfianza, de miedo, de frustración. Está saliendo lo peor, pero bueno, tenemos que luchar para que salga lo que realmente nos puede ayudar a salir adelante como seres humanos.
Estic segura que ho aconseguirem un cop al mes amb Javier Elcarte, que ens ajudarà a treure el millor de nosaltres mateixos. Ell deia, momentos excepcionales necesitan reacciones excepcionales. Oyentes excepcionales como los que tenemos, Javier, merecen un profesional tan excepcional como tú. Muchísimas gracias, Javier. Nos escuchamos el mes que viene. Un abrazo.
Gracias a ti, Silvia. Hasta la siguiente. Un abrazo.
Gracias. Gairebé dos quarts de sis. Escoltar Javier Elcarte sempre és trobar algú en el que, bé, cercarem sense cap mena de dubte consol, veritat, realitat i optimisme, perquè ens en sortirem sense cap mena de dubte. Gairebé són dos quarts de sis de la tarda, molt pendents del que està passant en aquests moments a Madrid. Ens n'anem cap a la seu central del govern autonòmic. Per què? Doncs perquè Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, està oferint una roda de premsa sobre la situació del Covid a Madrid i la comunitat. Escoltem-la.
A la defensa de esa libertad que los españoles en Madrid nos reclaman cada hora. Gracias.
Gracias, presidenta. Señora alcalde de Madrid, tiene usted la palabra. Adelante.
Muy buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta comparecencia en la que desde la ciudad de Madrid, en consonancia con la petición que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, solicitamos el decaimiento del estado de alarma en estos momentos. Y lo hacemos básicamente por dos razones. En primer lugar, porque no se dan los requisitos que el propio Gobierno de la Nación estableció en su momento. Recordemos tres requisitos que debían cumplirse, uno de los cuales era que hubiera una incidencia de más de 500 afectados por cada 100.000 habitantes. Eso en estos momentos no se da en la ciudad de Madrid. Si me permiten avanzarles el dato, aproximadamente mañana el dato será de 400 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Es un dato preocupante? Sí. ¿Justifica el estado de alarma? No. Porque no es la Comunidad de Madrid la que decidió cuáles eran las condiciones del Consejo Interterritorial de Salud, fue el Gobierno de la Nación el que además obligó a que esas condiciones se impusieran en una orden que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró abiertamente ilegal y que son las que han fundamentado el estado de alarma. Por tanto, la primera de las razones es porque los requisitos previstos por el Gobierno de la Nación para la aplicación del estado de alarma no se dan en estos momentos en la ciudad de Madrid. Son requisitos objetivos, requisitos que no ha marcado el Gobierno de la Comunidad, sino el Gobierno de la Nación. Y en segundo lugar, por la propia naturaleza del estado de alarma. Es un instrumento constitucional plenamente válido, pero de carácter extraordinario. Este estado de alarma es el tercero que se aplica en España con los controladores aéreos, con la primera ola de la pandemia y en este caso única y específicamente a la Comunidad de Madrid. Creemos que hay medios e instrumentos mejores para controlar la pandemia que el estado de alarma y me remito a los datos en los que luego podrá profundizar el consejero de Sanidad. En las tres últimas semanas, la Comunidad de Madrid ha reducido el número de contagios en un 50%. Insisto, en un 50% se ha reducido el número de contagios en la Comunidad de Madrid. En este momento, 16 de los 21 distritos de la ciudad de Madrid están por debajo de la cifra y de la incidencia acumulada de 500 cada 100.000 habitantes. 16 de los 21 distritos de la ciudad de Madrid. Obviamente, todos sabemos además que el tamaño de un distrito de la ciudad de Madrid es equiparable a cualquier otra ciudad prácticamente de España o a las ciudades del área metropolitana, de las cuales hay que destacar que, salvo Parla, todas están por debajo de la incidència de 500 per cada 100.000.
Aquest és el titular, sense cap mena dubte, d'aquests moments. Ja saben vostès que el govern espanyol, encapçalat en aquest cas pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, van decretar aquest estat d'alarma a la ciutat de Madrid i en aquestes zones que d'alguna manera formen part del cordó que embolcalla i embolica una ciutat tan important i tan nombrosa com la ciutat de Madrid. Doncs continua aquesta picabaralla, com veuen, perquè hem escoltat les últimes declaracions d'aquesta compareixença pública de la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, i ara José Luis Martínez Almeida, l'alcalde de Madrid, dient que hi ha mitjans i instruments millors que l'estat d'alarma i que volen revertir aquest estat d'alarma a la ciutat de Madrid i a les zones de la Comunitat de Madrid que estan afectades. Aquesta és l'última hora que cal tenir en compte. El mateix dia en el que hem sabut i hem tractat al llarg de la primera hora d'aquest programa la vaga de metges del sindicat de metges que ells han convocat, que comença avui i que serà efectiva fins dijous, el mateix dia que també, per cert, acabem de saber, l'Hospital de la Vall d'Hebron acaba de publicar una informació, en aquest cas a través de la seva oficina de premsa, per la que a partir de demà, atenció, a partir de demà, totes les persones que tinguin familiars ingressats a la Vall d'Hebron que no tinguin la Covid no podran visitar-los. Aquesta és l'última hora que els donem i que pensem que és una informació important per tots aquells que ens estan escoltant. 6:05. Abans d'anar-nos-en cap a Mallorca, disfrutem, vivim i sobretot recordem altres moments en el que la Covid no ens havia fastiguejat la vida i en el que la mascareta afortunadament no era necessària i on podíem disfrutar, per exemple, de Joshua Tree, aquest àlbum impressionant, Marc Hernández, dels U2. Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. I és que la BBC Radio 2, la gran emissora, l'emissora musical per excel·lència del Regne Unit i de tota la literatura musical nord-americana i transoceànica dels Estats Units, d'Europa i del Regne Unit, acaba de llistar el Joshua Tree com l'àlbum més important de la dècada dels 80. Un àlbum que es va estrenar el 21 de març de 1987 amb Without Without You.
Thorn twist in your side. I'll wait for you.
Que bonica és aquesta cançó i vostès diran que suc que cursi és Sílvia Tarragona
i s'ha interpretat sempre com una cançó d'amor quan en realitat
no
el que exposa és un cos torturat i la impossibilitat de ser feliç amb i sense l'amant, aquest Without Without You.
Efectivament, allò de que bé, no puc ser feliç amb tu però tampoc puc ser-ho sense tu. Escoltin, escoltin.
I va pujant el to de veu, la intensitat, la freqüència, pujant cap amunt i recuperant aquest to desesperat de l'amant que se sent incomplet davant qualsevol situació d'amor. És un disc, Sílvia, on la portada hi apareix clarament la formació d'Irlanda, però sí evoca un desert dels Estats Units, perquè és la primera presa de contacte o és el que surt, el producte que acaba resultant d'aquestes primeres trobades amb els Rolling Stones, que expliquen més o menys com s'ha de fer en això del rock i no pas el punk que havien interpretat els U2 a Gran Bretanya i sobretot a Irlanda, el blues, l'existència del bluegrass i sobretot aquests dos Estats Units que lluitaven en el moment amb el govern de Ronald Reagan i una política exterior una mica, doncs, malaurada, amb aquesta sensació que el desert és un lloc de pau, és un lloc per emmirallar-s'hi i trobar una certa essència nord-americana, però amb la recerca després a les grans ciutats de no saber trobar el que estàvem buscant com a ànimes aquells anys 80. Ara escoltem el segon single, que és aquesta impossibilitat de trobar-ho, eh? L'Still Haven't Found What I'm Looking For, en uns anys 80, on els concerts per solucionar les problemàtiques de fam al món eren cada vegada més sobtats, la sida, totes aquestes grans unions, i sobretot la militància dels músics per intentar exercir-se de veu dels drets humans, que aleshores, evidentment, tampoc hi eren.
No, més aviat no. I still found what I'm looking for, buscant sempre allò que d'alguna manera té a veure amb la realitat que ens envolta, buscant sempre allò que té a veure amb els somnis que no tenim, i buscant sempre aquestes cançons, Marc, fixa't, el With or Without You, aquest I still haven't found what I'm looking for, cançons que configuren no només la nostra joventut, en aquest cas la meva, perquè tu eres, vaja, eres...
O la joventut de molts altres, que hi hem anat a parar indefectiblement,
perquè
surt als 80, però tots naixem també d'aquest Joshua Tee, perquè és el disc més venut i de manera més explosiva en tot el Regne Unit, i per tant, si la música del Regne Unit surt amb aquest llampagueig sonor, evidentment a Europa ho bevem molt. La cançó que després segueix aquest I Still Haven't Found What I'm Looking For com a single és Where the Streets Have No Name, que fa referència, evidentment, als moviments de Belfast, els paramilitars i totes les tensions que vivien en aquell moment, en un àlbum on, a banda de veure de la música d'arrel nord-americana, el seu cantant, que és qui escriu la majoria d'aquestes cançons, el Bono, recordem-ho, veu de la lectura de Norman Mailer, de Flannery O'Connor, de Raymond Carver i de la literatura nord-americana enfocada sobretot a aquest grotesc, el Southern Gothic, del qual en parlem moltes vegades, però sobretot de la figura de la persona que queda apartada del gran sistema nord-americà engendrat en aquells moments per Ronald Reagan, però que també tenia una relació, com ho veiem a la resta de les cançons, In God's Country, que és el quart símbol, el quart segell i el quart single d'aquest àlbum de Joshua Tree del 87. Ens trobem en el país del Senyor, en el país on la religió és predominant i... malgrat això, les polítiques exteriors del govern de Ronald Reagan no eren la mateixa, o les polítiques exteriors del govern de Margaret Thatcher a Irlanda també deixaven molt que pensar i sobretot demanaven una resposta com la qual va estructurar U2 i Bono en aquest disc de Joshua Tree del 1987 i que a partir de ja podem considerar, segons els oients de Radio 2, de la BBC Radio 2, com el millor àlbum de la dècada dels 80.
Doncs estic totalment d'acord amb tu, perquè de Joshua Tree és un disc fantàstic. Fixa't, ara estava escoltant aquesta cançó que configura el quart single d'aquest de Joshua Tree i pensava en com la religió és tan important als Estats Units. Estem molt pendents del que passarà el 3 de novembre.
I a l'Irlanda catòlica.
Ah, efectivament. Estem molt pendents del que succeirà el 3 de novembre. De moment ja sabem que no hi haurà nou debat, aquest debat que havia de fer-se efectiu entre...
Aquest dijous, de fet, demà passat.
No es farà perquè Donald Trump no vol fer-lo d'una manera telemàtica, no vol fer-lo d'una manera que no sigui física, no? Així doncs que haurem d'esperar l'altre debat per veure què és el que succeeix. Sigui com sigui, aquest cap de setmana estava llegint un article molt interessant a La Vanguardia sobre la història de Mike Pence, convenç aquest home que té dues devocions, Donald Trump i l'altra la religió catòlica, o en aquest cas la religió...
Que se li va plantar una mosca al cap al debat de la setmana passada i que durant dues hores no la va voler molestar, que també pot afrontar un cert signe d'impavidesa o, si més no, de falta d'humanitat.
Fixa't, aquest senyor que professa la religió evangèlica, un dels seus manats és... jo no puc anar a sopar amb una dona si la meva dona no està present, no puc prendre una copa de vi amb una altra dona si la meva dona no està present, i no puc quedar amb una altra dona, malgrat sigui per fer-la petar o per una reunió professional, si la meva dona no està present. Així doncs que aquest país tan polièdric i tan fascinant al mateix temps, tan lliure per unes coses...
Tan lligat a l'amor romàntic.
Efectivament, i tan carpetobatònic per l'altre, és el que sense cap mena de dubte va identificar la vida de tants escriptors com Faulkner. En parlem moltes vegades, però és que sempre ha dit Bono que Faulkner va ser una inspiració per crear aquest The Joshua Tree que ens ha recordat avui.
I tants europeus que van voler trobar als Estats Units i a la cultura pop dels anys 80 un segell o una identitat personal de qualsevol altre indret del món, no? Que és el que fa una cultura tan canònica, una globalització cultural com la que vam rebre per part dels Estats Units, i que sigui un irlandès qui pugui configurar una imatge del desert estatunidenc, doncs també és un fet a celebrar.
Home, i tant, i per aquesta raó Marc Hernández l'ha celebrat amb nosaltres. Marc, moltes gràcies, com sempre. En aquest programa tan especial, tan diferent, deixem els U2 de fons, Sergio i Irene, perquè penso que segur que el nostre convidat, els U2, li agradaran tant, perquè el nostre convidat és d'una generació en la que la música dels U2 era també un revulsiu en forma de música, en forma d'ideologia i en forma de reivindicació. Hem estat en aquest lloc on els carrers no tenen nom, hem estat buscant el lloc que no trobem, hem dit per antena i d'una manera física gairebé que no podem viure amb tu, però tampoc sense tu. Hem recordat aquest The Joshua Tree, hem passat per Irlanda, per el desert dels Estats Units, hem passat per Belfast, hem passat per tot arreu, i ara ens n'anem a Mallorca. És la màgia de la ràdio. Allà s'hi troben Sebastià Perelló per parlar de la seva darrera novel·la, una meravella que es diu La Mar Rodona. Sebastià, bona tarda.
Bones tardes.
Com estàs, Sebastià?
Molt bé.
T'agraden els U2?
M'encanten.
M'encanta. Ho sabia. Perdona que sigui... O perdoni vostè, perdona que no. Jo sempre trato de vostè els convidats. Perdoni, senyor Perelló, que sigui d'aquesta manera, però és que ho dèiem amb en Marc Hernández. Si parlem d'aquesta bona notícia musical, que és el fet de que un dels grans discos de la història és aquest de Joshua Tree, disc de l'any 1987, estem segurs, estàvem segons el Marc i jo, que a vostè li agradarien els U2.
Sí, són... Ja no és una qüestió generacional, ni perquè em va tocar sentir-los en una adolescència tardana, sinó perquè continua seduint aquesta música.
A mi m'ha seduït molt la seva novel·la, li he de dir, Sebastià.
Moltes gràcies.
M'ha seduït molt. I m'ha seduït molt aquesta frase de T.S. Eliot: I will show you fear in a handful of dust. M'ha agradat molt que vostè hagi començat amb aquesta frase que parla de la por i que parla de tot el que està relacionat amb la vida, amb els silencis, amb el que es diu, amb el que es calla, amb el que un pensa que pot callar tota la vida i al final esclata. Per què va començar amb T.S. Eliot?
Perquè ell deia que tot començava a Grècia i que tots érem grecs, i jo crec que tots som Eliot.
Té raó. Tant de bo tots fóssim una mica Eliot, no? Per què ho creu que tots som Eliot, senyor Perelló?
Perquè crec que ell va sentir una pulsió important al segle XX i que encara perdura, vull dir, que encara ressona. I ressona no sempre per allò que ens agradaria que sonàs. A vegades ens sona a la ferida oberta.
Aquesta ferida oberta que a vegades és més profunda i fa més mal quan hi ha silenci en aquesta ferida, no? Perquè penso que vostè parla molt de les paraules no dites, dels fets no aconseguits, dels somnis trencats una mica, senyor Perelló.
Sí, sobretot en aquesta Mar Rodona, que és una peixera, que és una vitrina, que és allà on aparentment veiem el món, però no deixa d'haver-hi un vidre dur i a vegades difícil de traspassar. Vull dir, a vegades ens perdem la transparència d'allò que no han dit. I jo crec que des de la Guerra Civil estem en aquesta situació, encara ara. Vull dir, mai més ben dit, com, per exemple, ahir mateix.
De fet, vostè, per exemple, en aquest llibre que ha publicat, no només parla dels silencis i de les paraules no dites, sinó també que vostè planteja una història que revisa des de la Guerra Civil fins a l'actualitat. I a mi em dona la sensació que hi ha aquí un gran problema de transmissió, no, senyor Perelló?
Sí, jo és allò que vull començar amb una, és un tríptic que són tres cossos d'una novel·la. Jo l'entenc com una novel·la i la vaig percebre i la vaig sentir des d'un bon començament com una novel·la, però que té un traus difícil de deixar, vull dir, d'omplir. I jo les volia deixar buits per això mateix, perquè vull dir, crec que hi ha un problema de transmissió brutal des de la Guerra Civil fins a l'actualitat.
Aquest llibre es pot llegir de moltes maneres diferents, d'una manera única, o com si fossin tres històries en una mateixa, com si fos, si em permet, senyor Perelló, una nina russa, no?
Com si fos una nina russa, però que a la llarga crec que, vull dir, només llegint històries de manera independent, perdem alguna cosa que queda en l'aire, i que crec que ha de bategar aquest traus de transmissió que s'han produït, i que jo crec que per això l'he entesa i l'he viscuda i l'he escrita com una novel·la, tot i que la trama està en desfensa o refensa, això no ho sé.
Tornem altra vegada al silenci, si li sembla, senyor Perelló, perquè penso que el silenci és important, la por és fonamental. Una de les coses que més m'ha colpit és que des de la Guerra Civil i fins ara sempre hi ha hagut silenci, des de la Guerra Civil i fins ara sempre hi ha hagut por, i continua aquesta por.
Jo vull dir, a la llarga crec que sí, i allò que passa és que aquest silenci i aquesta por s'ha de combinar amb mentida. Crec que hem viscut una gran mentida, i que crec que allò que és una de les venes subterrànies d'aquest llibre és aquesta mentida que no han acabat de desfer, i crec que hauríem d'estar desfent. Jo he volgut plantejar preguntes sobre aquesta qüestió. Vull dir, una mentida que s'ha fet permanent, que s'ha fet permanent en silenci, que s'ha fet permanent en por.
Vostè parla molt també de la memòria de l'oblit.
Sí, perquè, vull dir, allò que a l'oblit hi ha un cau de memòria, vull dir, que no hem transitat, i jo crec que és necessari, molt urgent, transitar-la, i no s'explica, no ens explicam a nosaltres mateixos en el 2020, sinó desfem aquest oblit d'aquesta memòria que ha quedat sense dir, que ha quedat sense bategar en el present.
La Mar Rodona també és la història d'una Mallorca contemporània, una illa on la gent encara té oficis, perquè el seu protagonista canvia d'ofici, de la barberia a la sabateria. És com una metàfora, no?, del cap als peus.
Del cap als peus, sí, però a mi la idea era que vull dir, que se podia plantejar com si fos un mateix protagonista o no. Vull dir, crec que són tres històries que, vull dir, fins i tot tenen el trau de no ser el mateix jo. Vull dir, el jo de la Guerra Civil viu en una barberia, i després el jo, que és un altre, vull dir, en el principi és un vell que recorda quan era nin, el segon és un adolescent etern, vull dir, que és un jove a punt de deixar de banda la seva adolescència en plena transició, i el tercer és un senyor ja de 30 molts que, vull dir, que està en un hotel molt peculiar. Per tant, vull dir, sí, és del cap al peus, però també del cor al cap.
Fixi's, hi ha alguna cosa molt important també que jo penso que configura l'esquelet d'aquesta novel·la, que per cert ha dit el Club Editor i que no es poden perdre, Sebastià Perelló, La Mar Rodona, que ara m'explicarà el títol, perquè és clar, això és com aconseguir la quadratura del cercle, senyor Perelló, però m'ho explicarà. Primer, deixi'm parlar d'aquesta primera història. Aquest noi nascut a una família on el pare és barber, tot gira entorn a la barberia. Vostè descriu les olors. Jo hi he olorat el massatge del meu pare, llegint-lo, per exemple, no? És a dir, és d'una precisió. Els psiquiatres sempre diuen que el primer que ens fa tenir una imatge del record és l'olor. Si nosaltres olorem el perfum que portava l'àvia o la colònia del pare, mirarem sense cap mena de dubte aquell record i veurem la imatge d'aquella persona. I vostè ho aconsegueix en aquesta primera part.
Sí, jo he confiat en Proust, en definitiva. Vull dir que sabia que havia de recuperar aquesta realitat per fer creïble aquest personatge que d'alguna manera ha covat una culpa que ens ateny a tots, en definitiva, aquesta culpa d'aquest silenci, d'aquest no dir en un món. Però volia que fos en una barberia, perquè allò és un tríptic, és una novel·la que no té una trama unitària, perquè tothom imagina que una novel·la ha de ser hi ha de ser a partir de la trama, però aquí jo vaig voler fer una novel·la que la trama no fos allò més significatiu. Crec que les tres històries tenen una aigua que prové de la mateixa vena, de la mateixa vena profunda. I una d'aquestes venes profundes és aquest espai entre privat i públic. Una barberia en una casa particular, una espardenyeria en una casa particular i un hotel que ja no és una casa.
No és una casa en absolut, però no expliquem res més perquè el que interessa és que els oients llegeixin aquesta història. Hi ha una història també que a mi em permetrà, i ara, senyor Perellós, quan s'enfadarà amb mi, no ens concedirà a mi més una entrevista. Però hi ha un moment de la novel·la que a mi m'ha semblat Manderley, perdoni, digui'm estranya. I he vist la senyora Danvers. Per què? Doncs perquè a mi no hi ha res que em sembli més poc... com li diria jo, més poc clar que la senyora Danvers, no? Ja saben, la senyora que acompanya l'agonia de Rebeca fins al final i no direm res més. Vostè en un moment determinat et diu, això és Mallorca i no és Mallorca. Home, no em digui això, perquè són tres moments de la història de Mallorca, però hi ha un moment en el que la senyora Danvers apareix, digui'm estranya, senyor Perelló, i penso, home, això és Mallorca o no ho és?
O no ho és, sí. Mallorca és Mallorca. I jo he volgut partir d'allò que és més local, que no localista, perquè no m'interessa gens el localisme, però sí la localitat. Vull dir, som un gran creient en la idea que allò que és més local és més universal. Però crec que pot ser qualsevol banda. Vull dir, a la llarga, aquell trajecte que va de la Guerra Civil fins al present, crec que ateny a Europa, que ateny a Amèrica i que ateny al planeta. Vull dir, fins en aquest present en què vivim en una espècie de paisatge de repertori, que és la Mallorca contemporània, allà on pràcticament fins i tot els illencs han desaparegut. I només tenim aquest paisatge, que és una espècie de paisatge de cartó pedra, de postal. I a la postal nosaltres no hi sortim. Però crec que això acaba sent alguna cosa que ateny a Mallorca, des d'un punt de vista molt local, però també a qualsevol altra banda del món.
Per aquesta raó, aquesta novel·la resulta especialment inquietant, per això li deia això de la senyora Danvers, perquè és una novel·la que el narrador viu la necessitat de deixar de callar i s'enfronta ell mateix contínuament, no? És a dir, que és una persona que sap que hi ha un silenci còmplice dels botxins, que a més a més travessa tota l'obra, que és un dels grans temes, com diria Martin Luther King, no és la maldat dels dolents, sinó el silenci dels bons, i és aquest silenci ofegador que fa que el seu protagonista en un moment determinat posi el que ha de posar damunt de la taula i digui prou, jo ja no callo més.
Aquesta és l'il·lusió. Aquesta és l'il·lusió de la novel·la. Vull dir que en algun punt hàgim de revisar tot això d'una manera contundent. I és una cosa que jo crec que no hem vist. Vull dir, a mi m'interessava, vull dir, aquests tres talls, la Guerra Civil, la Transició i l'extrema contemporaneïtat. I veure que hi havia aquestes aigües profundes que ens arriben i que no ens lleven de la set. Estaven en una mar redona, estaven en una peixera, estaven en una vitrina, tancats. I crec que és ben hora de rompre el vidre i anar cap a la mà gran.
Però per trencar el vidre necessitem alguna cosa, senyor Perelló, perquè aquesta mar sigui rodona, i és que la persona que sigui al davant sigui prou valenta i sigui prou bona en el sentit de la bondat, no de bona de perícia, sinó en el sentit de la bondat de voler-nos dir la veritat. No hi ha res pitjor que no saber la veritat, que la preguntis i se'n negui, senyor Perelló.
Sí, això és ben cert. Jo crec que aquí ells, vull dir, els tres narradors, d'alguna manera, s'hi senten interpel·lats i tenen aquesta inquietud de no callar més, però, vull dir, s'hi senten d'una manera implícita interpel·lats. Vull dir, ells també callen, ells també viuen aquesta dificilíssima pauta que és anar més enllà del silenci i dir allò que cal dir.
Quina ha estat la, per dir-ho d'alguna manera, reacció del públic mallorquí? Perquè, clar, en un moment determinat vostè, en aquesta fragmentació que fa, tampoc és gaire amable a Mallorca. Vull dir que vostè les canta clares, senyor Perelló, si em permet.
Cantar-les clares no sempre vol dir que la gent ho senti.
També és veritat, hi ha gent que nega la major, no, senyor Perelló?
Per això, que crec que, vull dir, jo he volgut cantar clar, però no he volgut cantar clar des d'una posició allà on jo me cregui que he superat alguna cosa. No m'he posat damunt una peanya com si fos un sant o com si fos algú capaç de predicar i de... com una Cassandra que sap dir allò que cal dir i que no s'hi sent immers, no s'hi sent implicat. Jo m'hi sent interpel·lat com qualsevol altre. en aquest sentit. Per tant, per ara la reacció és que a la gent li ha agradat llegir el llibre. Vull dir, ara, vull dir que d'aquí vagi més enllà, vull dir, ja no és cosa del novel·lista, ja no és cosa del llibre, ja és cosa de tothom.
Vostè que va estudiar Filologia Catalana i que és professor d'institut, si no vaig desencaminada, senyor Perelló, professor Perelló, vostè ha desenvolupat una carrera literària molt interessant i penso que vostè el que fa amb l'idioma és orfebreria, eh? I ho demostra amb aquesta mà rodona, que ara entenc que és una peixera. Fixi's vostè, senyor Perelló. Fixi's vostè, professor Perelló, jo no sé si té vostè aquí una lectura una mica maldestra, però jo, mentre llegia la novel·la, deia mar rodona, mar rodona, mar rodona. Això és la quadratura del cercle? No, és una peixera, Sílvia, és una peixera.
És una peixera i, a més, ve d'un poema de Carné.
És veritat.
És una peixera. És a una gran vitrina. D'alguna manera és aquesta manera d'estar posats i de no d'estar quiets, d'estar en aquest silenci, d'estar en algun lloc que sort perquè no senten res. Per això cal rompre aquest vidre d'alguna manera. La novel·la és un intent de posar paraules en aquesta possibilitat de posar fer un trau al vidre, fer un esqueix, fer alguna cosa que comenci a cruiar aquest vidre que ens aïlla de la nostra pròpia realitat.
Vostès viuen en una illa, ja que parla d'aïllar, no? Vostès viuen en una illa, la Mar Rodona és una peixera. M'ha agradat molt que vostè parli de la Guerra Civil a Mallorca, perquè sembla que la Guerra Civil només s'hagués lliurat a Madrid, a Burgos, a Barcelona, a Sevilla, no? Com si altres zones de l'estat espanyol no haguessin patit també els cacics, no haguessin patit aquest silenci, no haguessin patit aquesta usura tan ofegadora, senyor Perelló.
Sí, va ser molt des del principi, perquè pensi que vull dir que Mallorca passa a ser una zona nacional des de molt ben aviat.
Sí, sí.
I a partir d'aquesta situació se va viure una guerra sorda, molt callada, amb molt de silencis. Ara començàvem a desenterrar els morts, i és ben hora. Era ben hora que començàssim a parlar-ne. Però sembla que ens posen i posen tota la dificultat perquè d'això se'n pugui parlar en la naturalitat que fa falta. Vull dir, per tal de pensar-nos en tot això. No cal pensar-nos sense això, sinó en tot això.
Fixi's ara, Marc Hernández, que l'escoltava abans parlant de Joshua Tree, que és un gran admirador seu, m'està recordant la Guerra Civil i la misèria mallorquina de Blai Bonet. La mar de Blai Bonet, no? I té raó, Marc.
Sí, no, en cap moment he pensat que jo fos el primer.
No, ho diu per això, eh? Ho diu
per la mar.
Efectivament, per la mar, sí, efectivament.
Per la mar, vull dir, jo també vaig voler que ressonàs. Vull dir, vaig voler que la mar redoni ressonàs la mà de Blai Bonet. Vull dir, és ben volgut aquesta ressonància, precisament. Era com si fos una onada més d'aquella mà.
La misèria terrible que no té per què veure amb la gana, perquè penso que quan vostè parla de la misèria, senyor Perelló, en aquest llibre no parla de la gana, parla d'un altre tipus de gana, de la gana de llibertat, de la gana de poder confiar en el veí, de la gana de poder ser un mateix, no?
Clar, és aquesta fam de viure amb una certa plenitud. Vull dir, aquesta angoixa que ha tingut paralitzat un personatge des d'aquest infant fins que pràcticament és vell. I quan és vell, just abans de morir, segurament necessita dir allò que ja no té cap solució d'altra banda. No em perdonem més perquè faríem un espoi.
No, perdoni. Sí, no, senyor Perelló, que ja veu que m'apassiono i aleshores explicaré tot i no us pot explicar. Vostès el que han de fer és llegir aquesta novel·la meravellosa que descobriran, com jo, més tard, potser per influència i influència del propi autor d'en Sebastià Perelló, que la mar és rodona i que les peixeres també poden tenir un contacte i un continent molt especial. Gràcies, senyor Perelló. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies als oients que ens estan escoltant i també als companys de RNE Mallorca que han fet possible aquesta connexió, la mar rodona. Dona Sebastià Perelló, Club Editor. Gràcies, senyor Perelló. Fins la propera. Per cert, abans d'escoltar el senyor Perelló i abans de recordar que The Joshua Tree és un dels àlbums més importants de la història gairebé de la música, escoltàvem l'alcalde de Madrid, el senyor Almeida i a Díaz Ayuso, dient que no accepten allò que ha decidit Salvador Illa de perimetrar Madrid. Ara, Salvador Illa, en directe al Canal 24 Hores. Escoltem-lo i tornem després. Fins ara.